Què passa, Sanxís?
Dic que el capellà és molt...
Ai, el capellà. Ara no estan fent cap casament ni res, no? Podem parlar tranquils. Bueno, no cridarem. Intentaré que no cridin. Ja sol passar, eh? Això que els que ponderen són senyors i les que moderem són senyores. Aquesta taula s'ha tornat a fer d'aquesta manera, que em sembla perfecta, perquè a més segur que tenen coses molt, molt interessants a fer i a dir, i si no les tenen ja els apretarem perquè les tinguin presents. Ara el Xavier deia que cal vindicar la figura del Ramon Barnils. Segurament té tota la raó del món, el que passa és que és bastant trist que aquests cicles es vagin repetint al llarg de la història i no n'acabem d'aprendre mai. És trist que havent tingut qualitat i quantitat anem deixant-ho morir, no sé, per negligència d'aquí, i haguem de tornar a estar als anys 60 o 70 que reivindicava el Xavier. Però ja que hi som, doncs tampoc no ens plegarem de braços i intentarem que aquesta figura es torni a reivindicar. Nosaltres, alguns, vaja, em sembla que tots, o potser no tots, perquè n'hi ha de molt joves en aquesta taula, vam conèixer personalment el Ramon en la seva efervescència, alguns més que d'altres. Hi ha qui el vam tenir de mestre, perquè també és una cosa interessant a l'hora de formar-te professionalment, buscar referents, i en el moment en què segurament, jo dic per proximitat generacional, l'Enric és més jove que jo, però no gaire, l'Enric i jo formem part d'aquest grup de periodistes Ramon Barnils. De fet, en vam fundar aquest grup de periodistes Ramon Barnils, conseqüència de la gota malaia que va suposar en un col·lectiu de joves periodistes i fins i tot d'estudiants en aquell moment, que reunia per sopar de tant en tant el Ramon a Barcelona. Érem gent jove amb la sang molt calenta, ara no som tan joves però tenim la sang encara igual de calenta, o més, no? Sí. I teníem moltes ganes de fer periodisme amb la mentalitat que tenia el Ramon Barnils. Volíem fer periodisme veraç, volíem contrastar la informació, volíem investigar, volíem saber el que passava, volíem denunciar, perquè al cap i a la fi la nostra professió, entesa de veritat, és això. Nosaltres hem de ser la mosca collonera, i em perdonareu l'expressió, en un claustre d'un monestir, del poder. Un periodista és això, per molt que ara vulguin vendre'ns com vehicles de propaganda o cares boniques o bustos parlants. Un periodista ha de fer nosa el qui mana, i no perquè sí, sinó perquè ha de posar damunt la taula les coses que no es fan bé, perquè s'han de fer bé. No hem de lluar allò que es fa bé, aquesta és l'obligació del qui les fa. El periodista el que fa és denunciar el que no es fa bé amb fonament, amb arguments i amb coneixement de causa. I això el Ramon, a més, ho volia comprendre en un marc comunicacional pel qual va lluitar durant molts anys, i que era el marc comunicacional català, que també en aquests moments, eufemísticament, doncs, se li dona molts noms, però que segurament el volem entendre molts dels que formem part, o tots els que formem part d'aquest grup de periodistes Ramon Barnils, com a Països Catalans, perquè no ho entenem d'altra manera. Dit això, i avui hem de parlar una miqueta d'aquest marc comunicacional, de què és el que hi ha, d'on estem, d'on venim i cap on volem anar amb els nostres convidats en aquesta taula. Jo abans parlava del Ramon com a referent. Potser jo donaré 7 minuts, si us sembla bé, a cadascun dels ponents, després entrarem una miqueta en debat entre tot el que han dit ells, i si vosaltres després teniu ganes de comentar alguna cosa. Jo deia al principi que molts professionals de la meva generació van voler veure en el Ramon un referent periodístic. Segur que n'hi haurà hagut molts d'altres de referents. Jo penso que hi ha hagut altres generacions, doncs, que han pogut seguir molt de prop, doncs, feines com la del Josep Cuní, com la del Ramon Pellicer, com la de l'Antoni Bassas, continuo dient noms d'homes. Segurament també l'Àngels Barceló ha estat un referent periodístic per a moltes persones, en de que sí, ho haurà estat, dic jo. El que m'agradaria també és que tots reflexionéssim sobre quin referent periodístic tenen en aquests moments els estudiants de les facultats de comunicació del nostre país. I a partir d'aquí pensem que si han de tenir aquests referents, potser sí que val la pena, Xavier, explicar-los qui va ser en Ramon Barnils. Us presentaré els companys de la taula. Jo no sé si voleu començar d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra, per edat, de gran a petit, de petit a gran, m'és igual, qui tingui ganes de començar que comenci. Qui vol ser el primer? Qui vol ser l'últim? No hi ha preferències? Vinga, doncs el Víctor, si us sembla, em presentaré tots de cop. Farem així, Enric, et sembla bé?
Sí,
val. El Víctor ja el coneixeu... No, jo no mano. El Víctor ja el coneixeu, suposo, els que viviu aquí a Sant Cugat, perquè és compatrici vostre. Em fa gràcia perquè el Víctor és l'únic que quan m'ha passat el currículum m'ha dit el dia que va néixer, no sé si que vol que li faci un regal d'aniversari, el 10 d'abril de l'any 1950. Sí. És...
Ell també.
Tu també, el 10 d'abril? De veritat?
71.
Que fort. Ell és periodista i escriptor, dos àries, n'hi ha algun més a la sala? Tres, tia, per favor. Tu Vicent no, que no? El Víctor va debutar l'any 72 en això del periodisme, per dir-ho d'alguna manera, a Ràdio Popular d'Eivissa, i l'any 75 ja a Barcelona, l'antena de Ràdio Joventut, es va convertir en el primer professional que va dirigir i va presentar un programa de música estrangera en català. Ha estat director, presentador de programes de Ràdio 4, corresponsal a Alemanya pel diari Avui, pel setmanari El Temps, la cadena SER, també ha presentat programa Cinema a l'Abast, al circuit català de televisió espanyola, és autor de diversos llibres i potser el més recent en la memòria, perquè no només ha estat novel·la, sinó que també ha estat obra de teatre, s'ha fet una adaptació al teatre, ha estat Eric i l'exèrcit del Fènix. Ara és membre del Consell Editorial del Diari de Sant Cugat, és crític cinematogràfic del setmanari Tot Sant Cugat i col·labora habitualment al diari basc Berria, a la revista Lletres i als diaris digitals E-Notícies i El Singular Digital. I el Víctor, suposo que, com comentàvem, i jo, és que porteu unes coses més modernes. Ah, no, veus, el més jove porta la cosa més antiga. Jo no porto rellotge, però entenc que vosaltres... No, que no m'agraden els rellotges. Entenc que vosaltres sereu respectuosos amb els 7 minuts de conversa. Avui es tractava de parlar d'això, no? D'aquest espai de comunicació català, espai comunicacional català, que l'anomenava també el Ramon, de si creieu que existeix i en quin moment estem, perquè a partir d'aquí podrem avançar una miqueta.
Sí, hola, bona tarda a tots, gràcies per haver vingut. De fet, sobre això que pregunta la Rita, ja podríem dividir en dues coses, no? Perquè, de fet, el que avui estem parlant aquí, no hi ha dubte que també hi ha preguntes que se les estan fent en altres països, perquè tecnològicament el món avança d'una manera brutal, no? Cada dia hi ha novetats i el món de la globalització és una arma de doble tall. És una cosa meravellosa, perquè realment doncs, la immediatesa és absoluta, però també és una eina terriblement perillosa si no tens els mecanismes de defensa que també aquesta meravella necessita, no requereix. I aleshores, doncs, nosaltres som, els catalans, en aquest tema, som un poble obligat a participar en aquesta cursa, un atleta que està obligat a participar en aquesta cursa i ho fa de bon grat. El problema és que ho fa minvat. És a dir, imaginem, no?, doncs que per una pista correm nosaltres i per l'altra pista corren els altres pobles. La diferència és que nosaltres no tenim estructures d'estat. I el no tenir-les és com si participéssim en una gincana i els altres anessin doncs, amb les mans a la butxaca, lliures, ara agafo un autobús, ara agafo un tren, ara agafo un avió, ara agafo un vaixell i vaig. I nosaltres haguéssim de fer el mateix, però carregats de maletes, no? Carregats de maletes. Esclar, sempre quan arribaríem l'autobús ha marxat, el tren ha marxat, però estem obligats a continuar, perquè si ens aturem morim, no ens podem aturar, no? Bé, així és molt difícil seguir el ritme dels altres. Per tant, encara que el debat comunicacional i el tema de la globalització i tot el que suposa aquesta qüestió s'ho plantegin a Anglaterra, Alemanya, Itàlia, no ens podem emmirallar amb ells en certs aspectes, perquè ells són estats i lògicament aquest tema no el toquen, el tenen solucionat. Ells poden afrontar, ni el tema de la llengua tampoc, el tema de la llengua també el tenen solucionat, sinó que ells poden afrontar altres temes i canalitzar la seva energia en qüestions diverses que no són aquestes. Nosaltres hem d'afrontar tot això i a més tenim la càrrega feixuga del tema nacional, del tema de la llengua, que sortirà aquí, no? Segurament sortirà aquesta tarda. Això és una cosa molt, molt feixuga. Però, paral·lelament, per centrar-nos en el que són els mitjans de comunicació a Catalunya, clar, jo crec que cal diferenciar sobretot quatre àmbits que hi ha, no? Que és la premsa escrita, ràdios, televisions i la xarxa, no? Internet. Hi ha en alguns àmbits, jo diria dos i mig, que la cosa està bastant bé, francament. Un seria el radiofònic, em refereixo a l'oferta, no? A l'oferta en català. Després podem entrar en el missatge, perquè parlar en català no és garantia de res, es pot fer un missatge catalanocèntric en espanyol o en una altra llengua, per això ja en parlarem, i en català es pot fer el contrari. Però en tot cas, si ens hem de guiar per la llengua, la ràdio, el món de la ràdio està força bé, i també està força bé el tema de la xarxa a internet. En català, déu-n'hi-do la presència catalana. Té una força molt gran, no? Jo crec que és l'espai més lliure que hi ha en aquests moments per difondre pensament. I mig, deia mig, perquè la premsa escrita, jo diferenciaria el que és la premsa nacional del que és la premsa comarcal. I en premsa comarcal realment veus que hi ha país. És fantàstic, eh? Vull dir, veus tot Catalunya i la premsa comarcal té una força extraordinària. I aleshores, i això és gràcies a la gent, eh? Això no és, vull dir, és, veus el pols del país, cada municipi com s'hi aboca, i després hi ha tot el tema de les ràdios i televisions municipals, que també és un altre tema. És veritat que és fumut, perquè si fossin privades no podrien subsistir, però existeixen, i ja està bé que existeixin, no? I després hi ha la televisió. Jo crec que on hi ha un dèficit molt gran és en el món de la televisió, perquè de fet és el mitjà més car, no ens enganyem, costa molt tenir una cadena de televisió. I les que tenim a Catalunya són públiques. El que hi ha privat, comparat amb TV3, és poca cosa. De manera que seria parcialment optimista pel que fa a alguns mitjans de comunicació, en ràdio i en premsa comarcal, i també a internet. En televisió jo seria molt pessimista.
Gràcies. Després, evidentment, anirem entrant en matèria en altres àmbits. L'Enric Rimbau va néixer a Barcelona l'any 71, el 10 d'abril també, com el Víctor. És redactor en cap, o cap de redacció, que no sé com li acabeu de dir amb això, redactor en cap, cap de redacció del setmanari El Temps, on ha desenvolupat pràcticament tota la seva carrera professional. En aquests moments, a més està coordinant també la secció de política del setmanari, i també ha fet informació de medi ambient, ha col·laborat en programes de ràdio com a analista polític a Ràdio 4, com ràdio, i actualment és col·laborador del programa Catalunya Nit de Catalunya Informació, que dirigeix i presenta en Lluís Urpí. Una gran persona i millor professional. A nivell associatiu, l'Enric també, com deia, és membre fundador del grup de periodistes Ramon Barnils, n'ha estat part de la Junta, de fet hem compartit Junta, i actualment també és membre de l'executiva nacional de la Federació de Serveis de la Intersindical CSC. El Víctor ens ha posat una miqueta el cas de quin creu que és la força en una nació sense estat, com ella ha constatat també d'entrada, dels mitjans de comunicació en i per la nostra llengua, que no només en la llengua segurament hem de basar la conversa d'aquesta tarda, però a partir d'aquí, parlant d'espai comunicacional, quines serien les reflexions que voldries posar en la taula?
Jo volia començar amb una petita anècdota, no? Aquest estiu, com tots els estius pràcticament, passo uns dies a l'Aragó, en un poblet de l'Aragó. De l'Aragó a Aragó, és a dir, no, quan dic Aragó no em refereixo a la franja, eh? I res, allò que, clar, a l'estiu de vacances, doncs la tendència de les algapots vas a un restaurant. I allà te n'adones que allà, fins i tot a l'Aragó, que en la reivindicació nacional doncs no hi és una reivindicació regional com a molt quan hi és, i quan és reivindicació nacional doncs és la nacional espanyola, vull dir que aquí no hi ha cap mena de conflicte. Fins i tot amb una cosa tan simple com amb la carta de vins, te n'adones que algunes coses nosaltres no ens les muntem del tot gaire bé, no? Fa pocs anys s'han començat a posar a fer, fa molt de temps que fan vi, però així seriosament l'Aragó s'ha posat a fer, doncs, una regió propera d'on vaig, a la zona de Somontano, a fer un vi que els hi surt força bonet. I a totes les cartes de l'Aragó te trobes vins de Somontano, Riberes del Duero i tots el que calguin, no? Costa molt trobar un vi català, costa, se'n troba algun Costers del Segre, un Penedès, però poca cosa més. Però és que el drama és que quan torno de vacances aquí passa el mateix, no? Costa trobar un Penedès, costa trobar un Costers del Segre, costa trobar, o més d'un, o molts. I això jo crec que és un exemple que ens pot servir per entendre que potser ha estat a base de garrotades que ens han fet acomplexar. I en el cas de l'espai de comunicació, doncs també. Per tant, el debat una mica no, jo crec que no, és més profund, és a dir, aquí el centrem i el centrarem, suposo, en l'espai de comunicació nacional, però és que de fet el debat és l'espai nacional i quin espai nacional ens creiem i quin espai nacional delimitem, i en la mesura que nosaltres delimitem un espai determinat o l'amaguem o l'utilitzem o ens identifiquem amb un o amb un altre, doncs l'espai comunicacional és bastant reflex d'aquesta situació. I en el cas, diguéssim, de consum intern, fins i tot amb això que deia dels vins, no? Molts, quan qui no ha fet un regal, un bon vi, i ha comprat un Ribera del Duero, per entendre'ns, no? Això jo m'imagino que per Valladolid o per... quan compren un bon vi no crec que comprin un Priorat o un Penedès. I no els hi critico amb ells, ni crec que hem de ser xovinistes i allò de dir, oh, que és que fem nosaltres el millor, és que fem bons vins. Doncs tenim bons periodistes, tenim bons comunicadors i tenim capacitat per fer pràcticament allò que vulguem, amb les dificultats de les maletes que comentaves, que estic absolutament d'acord, però tenim capacitats per fer aquestes coses. De vegades penso que, potser també per agafar un enfocament diferent, no? Nosaltres també ens hauríem de plantejar què és el que no fem bé, no? Què és el que no fem bé, a banda d'aquestes maletes que sí que portem al damunt i que pesen molt per elles soles, però jo crec que de tant en tant n'agafem de pròpies que no faria falta. Un altre exemple, jo crec que faré menys de 100 minuts i així la cosa serà més...
Aquí l'esteu saquejant molt, eh?
No, després
ja entrarem.
Jo en faré bé.
Ja.
No, això seguirà la brevetat. Però un exemple d'això de la definició, no? En el debat estatutari, l'estatut del 30 de setembre, el projecte d'estatut que després va anar a Madrid i es va retallar, el gran mèrit va ser que dèiem que Catalunya és una nació. Després en el debat va quedar en un article, després en l'estatut finalment ha quedat doncs, que Catalunya, el Parlament de Catalunya va dir que Catalunya era una nació. Amb aquesta cosa, diguéssim, a Espanya no els fa cap mena de problema si ho accepten, perquè ho diu el Parlament de Catalunya, doncs molt bé, no passa res, no? No és una definició directa. El mateix amb els mitjans de comunicació, no? Els mitjans que treballem en l'espai nacional sencer són molt pocs i després els mitjans que a vegades diem nacionals de fet són regionals de la nació catalana, no sé si m'explico. Després potser podem entrar més en aquest concepte, no? Però jo crec que si ens creiem una nació més gran, és a dir, després l'organitzarem, no és entrar en l'organització política, és que és una qüestió fins i tot de mercat. Si tenim un espai que comparteix llengua, comparteix història, comparteix tradicions i valors i fins i tot estructures econòmiques, és absurd que no ens plantegem aquest espai nosaltres mateixos com a negoci, no? Com a negoci comunicacional. I en aquí sí que potser internet permet més fer aquest salt, que fins ara tot el que és paper, tot el que és televisió, doncs ha costat, o ràdio ha costat, o ha costat, o ha estat bàsicament o pràcticament impossible, no?
Doncs després hi faré broma ara, d'aquesta visió mercantilista de l'Enric, de l'espai comunicacional, que està bé, que és necessària i que és intel·ligent plantejar-la, perquè segurament hi haurà molta gent que se la pot convèncer per aquí, perquè és també de tontos muntar una empresa i no tenir en compte tot el teu potencial de clients i només restringir-te a un àmbit determinat del que pots abarcar. Crec que qui també pot parlar d'això i de més coses si en té ganes és l'Àlex Gutiérrez. Ell és encara més jove que l'Enric i també va néixer el mes d'abril, no sé quin...
No, el 22 de març.
Va, el 22 de març, és una àries. A Barcelona l'any 74, ell també és periodista i actualment president de la Fundació ESCAC. També ha estat director editorial del grup Comunicació 21 i del portal del mateix nom, la revista Benzina, i els periòdics Línia Vallès i Línia Barcelona. Havia treballat amb diverses capçaleres digitals, el Sant Marià del Triangle, la Marxa, i en aquests moments també està col·laborant amb ràdios, que això veig que és una cosa que us agrada a tots, Com Ràdio, ICAT-FM i lamalla.net. Això és un web bastant interessant. És vocal de la Junta de Govern de l'APEC, l'Associació de Premsa Periòdica en Català. I ara que comentava l'Enric, Àlex, això d'aquest espai de negoci, un àmbit de clients potencials a nivell de nació, de territori de parla catalana, que ho dèiem ara d'aquesta manera eufemísticament per no dir països catalans, vosaltres, suposo que també amb visió i en els grups on has treballat, no només de vendre producte en aquest àmbit, sinó de vendre fora d'aquest àmbit i a nivell global, i d'això suposo que em pots parlar, producte fet aquí però en altres llengües, no? Perquè em sembla que heu exportat fins molt lluny producte català. Potser també serà interessant comentar-ho.
Sí, és que nosaltres, jo crec que en aquest moment ja s'han pronunciat per mi les dues paraules clau que formen la cruïlla en la qual jo crec que estem allò immersos a l'hora de decidir cap a on va això de l'espai català, no? Abans, en aquest faristol, parlàvem d'aquesta voluntat de resistencialisme, no? Deia, potser torna a ser temps d'activar el resistencialisme, i això ens remet no, temporalment doncs, probablement anys 60-70, etc. I després el company Enric ha parlat de mercat, no? Jo crec que són dues visions que aparentment no haurien de ser excloents, però al final ho acaben sent, o que com a mínim la història recent ens demostra que ho han acabat sent. Jo no crec que l'espai català de comunicació i de cultura tingui un problema de resistencialisme. Jo crec que hi ha una massa crítica suficient de persones que està disposada a tirar-lo endavant, fent, diguéssim, una sèrie de, en podríem dir, sacrificis personals, empresarials, etc, etc, perquè creu que val la pena. És a dir, que no aplica lògiques de mercat, lògiques empresarials, sinó que aplica una sèrie de criteris que tenen a veure, doncs, amb el seu compromís, la vocació, etc. Jo crec que el resistencialisme, aquest resistencialisme que insisteixo, crec que és prou viu, perquè m'agafo un anuari de la música i veig que en un any aquí en aquest país s'editen 500 discos parlats en català, 500, per tant, només la setmana passada doncs 10 o 12 discos, a mi em sembla una bona xifra, per tant, ja hi ha una producció cultural molt forta, per exemple, en la nostra llengua. El problema és la difusió que després té aquesta cultura. I jo crec que això, que el resistencialisme té una capacitat de crear èlit cultural o de crear una capa minoritària però intensa d'adhesió a una cultura, a unes idees, però allà on estem fallant és en la disseminació d'aquesta cultura de la manera més global possible. I aquí és on entra per mi en joc el terme de mercat. Consideracions patriòtiques a banda. Podem triar, tenir un mercat de 7 milions de possibles usuaris, compradors, clients, etc. Podem triar-lo tenir de 12. Home, tenint en compte que estan competint amb una mena de mercat global dominat de manera abastecadora per la producció anglosaxona en tot allò que té a veure amb, producció audiovisual. I després, que estem allò barrejats amb un mercat que és l'espanyol, que té un mercat primari de 45 milions d'habitants i a més un mercat secundari de gairebé 400, home, en aquestes coses, perdó de les feministes, el tamany sí que deu importar. Per tant, la mida és important i jo crec que...
Jo crec que les feministes també ho pensem, que el tamany també deu importar, no? Ah, val.
Ja he procurat dir això sense mirar ningú perquè ningú se sentís directament al·ludit. Però, per tant, hi ha una qüestió de mida. És a dir, un 50% de mercat més, per se, ja és bo. O sigui, mai farinosa. El problema és que afegir aquest 50% té unes traves, diguéssim, i jo distingiria aquestes traves de dos tipus. Hi ha un tipus que serien polítiques administratives, és a dir, que TV3 tingui unes dificultats tremendes en ser vista al País Valencià és una trava político-administrativa. Que el llibre d'estil primer que va tenir IB3, que és la televisió autonòmica, en diuen Balear, segons la qual la llengua, això era un llibre d'estil dictat en temps del PP, no? Segons la llengua vehicular era el balear i en segona instància el castellà, de manera que quan algú, que era del Principat, per exemple, anaven allà, com que no parlava balear, deien, ah, doncs l'hem d'entrevistar en castellà, tot i que és evident que allò més natural hauria estat una conversa balear. Això està escrit, doncs això és una altra trava administrativa i política, en el fons, no? I després hi ha les altres traves, que són les psicològiques, diguéssim, són les traves en les quals ja no hem de buscar massa enemics, sinó que hem de fer reflexions sobre els nostres propis comportaments com a clients. I aquí sí que, més que resistència, home, jo crec que m'agrada més el verb de consciència, és una mica més discret, però crec que en termes de mercat és més bo parlar de consciència, d'intentar instaurar una certa consciència a l'hora de comprar cultura, que no una resistència, perquè insisteixo que sovint la cultura resistencialista a vegades acaba sent associada, sovint de manera injusta, amb termes, diguéssim, de que si no té prou qualitat, de que d'acord, ho compres, perquè mira, perquè és en català, i hem viscut etapes que hi havia un lligam entre aquests dos extrems, aquest resistencialisme i la qualitat, que crec que ha fet molt de mal, no? Insisteixo, no sempre és justificat, també hi havia, evidentment, interessos. Les bones notícies per mi són que les barreres polítiques i administratives són velles, o sigui, estan una mica rònegues. En aquests temps, ara comentava el Víctor, no? Internet és una gran aposta per la cultura catalana. A internet la penetració del català és molt més alta. Si algú hagués de deduir quin lloc ocupa Catalunya o la cultura catalana al món i vingués algun extraterrestre i l'única eina que tingués per deduir-ho fos internet, pensaria doncs, que Catalunya té un lloc important en el conjunt d'Europa, un lloc prou destacat, diguéssim, evidentment darrere de tants altres països, però molt més gran que no el que té si, per exemple, veiés el nombre de llibres que es venen, no dic que es publiquen, llibres que es venen en català, no? Per tant, el format físic de la cultura, dels mitjans de comunicació, les traves físiques, cada vegada són més caduques. És a dir, avui dia la recepció, per exemple, de senyal televisiu, avui dia a través d'internet ja pots veure TV3 a una qualitat, home, bastant precària, però no trigarà gaire en que qualsevol usuari estigui a València o estigui a Vladivostok connectarà a l'ordinador per veure TV3 amb una qualitat acceptable. Per tant, una barrera que cau. I així n'hi ha diverses. Per tant, jo crec que la xarxa és un lloc interessant en el qual fer-hi una aposta d'articulació de l'espai català. I vaja, jo crec que com a marc referencial m'agradaria deixar aquí, tampoc he calculat els 7 minuts perquè no,
no
diria
ja,
el rellotge,
ja t'ho anava a dir,
però diria que va per aquí, sí. I per tant li passo la paraula al company Vicent.
I el Vicent és llicenciat en Ciències de la Informació per l'Autònoma, professor de català de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de València, ha estat director del Temps i de 16, que són dues revistes, i també guionista i director de diversos programes de televisió, ha dirigit el diari L'Observador i des del 95 fins l'any passat un diari que es diu Avui, eh? Actualment és director de continguts del grup Cultura 03, és president del Consell Editorial del diari Avui i professor a la Facultat de Comunicació de la Ramon Llull. Hem parlat d'espai, de mitjans, de quantitat i de qualitat, hem parlat de negoci, hem parlat de resistència i consciència. Jo després vull provocar, però com que sé que abans també ho faràs tu una mica, on et vols agafar tu?
Home, jo, bona tarda en primer lloc i gràcies per l'amabilitat a l'Ajuntament del grup de periodista Ramon Barnils per la invitació. Jo en principi parlaré una mica de tot també i intentaré aclarir-me una mica les idees. Diré d'entrada que el sector de la comunicació, el món de la comunicació és un món en crisi, ara parlarem de tecnologia, i no només el món de la comunicació, moltíssims mons estan en crisi, però de la comunicació també, i a més ha agafat l'última crisi econòmica per encara caure molt més en caiguda lliure. I nosaltres tenim aquestes crisis generals de tot el món, que seria molt llarg ara d'especificar i que evidentment no són l'objecte d'aquesta taula redona, i en tenim algunes de pròpies, que realment són perilloses, com diia abans Víctor Alexandre, perquè són les que tenim afegides i les que dificulten el camí. Quina és la que tenim d'aquestes crisis particulars que jo considero que és més perillosa? I aquí em posaré en pla absolutament mercantilista. No sé si la Rita ho deia com a crítica, sóc un mercantilista absolut en aquest sentit. Una llengua ha de tindre un mercat, punt. I si no, aquesta llengua està dèbil. I si està dèbil no pot competir. I si no pot competir està perduda. Perquè la globalització és l'anglès i en certa manera és el castellà i el francès també com a resistència, ells també són resistents, i les petites només tenen un espai si aprofiten al màxim les seues possibilitats. Les possibilitats del català es diuen Catalunya, País Valencià, Illes Balears, la Franja d'Aragó, Andorra i el que queda de la Catalunya Nord. Sense aquestes possibilitats el català està minvat, i si està minvat pot competir menys, i si pot competir menys per què hi ens hi hem de resignar? Bé, aquesta seria la gran pregunta. El castellà no renuncia a tot el seu mercat llatinoamericà, però és que tampoc no renuncia als Estats Units, i finalment tampoc renuncia a Catalunya. Nosaltres, com una llengua que té la necessitat de ser vital en el futur, per què hem de renunciar a aquests territoris? I bé, en aquest sentit, per tant, la primera conclusió, la primera això seria, el tenim, és molt complicat, el teníem abans millor i l'hem perdut, ara veurem per què, i el necessitem recuperar, perquè si no el recuperem no tenim la vitalitat necessària la que podem tindre per tirar endavant, per mirar el futur. Què ha passat? Ha passat que realment, i ara ho veurem, abans sí que hi havia una certa pseudoestructuració de mercat i això es va acabar. Abans sí que hi havia una certa estructuració del mercat, jo sóc més vell que una mica que aquests senyors, jo recordo per exemple que en els últims anys d'oposició al franquisme, els primers anys de la transició, tot el que es feia en català, la nova cançó, el teatre, les iniciatives editorials, els nous productes periodístics, pensaven en països catalans. Potser de vegades no ho deien així, ho deien d'una altra manera, països de parla catalana, el que vulguérem, però vaja, si aquí hi havia els 16 jutges, a València hi havia Raimon, i Raimon venia a Catalunya, finalment va acabar establit i va acabar vivint a Barcelona, i alguns 16 jutges anaven a Mallorca, anaven també al País Valencià, quan la cançó madura, el mercat és un. I la senyora Maria del Mar Bonet no renuncia a cantar, viu en Barcelona, però no renuncia a cantar a Catalunya i continua cantant a Mallorca. El senyor Albert Boadella, que llavors dirigia els Joglars, doncs quan estrenava una obra, estrenava a Alacant, que ara no sé si la podrien estrenar, però no per la resistència, sinó perquè ja no els entendria ningú. L'estrenaven a Alacant. Quan se crea el diccionari al Covermoll, valencià, català, balear, es presenta a tot arreu, i el mercat del diccionari al Covermoll són els països catalans. Quan es crea Enciclopèdia Catalana, també. Fins i tot hi havia un submercat dins d'aquest mercat global molt més fort, que eren Catalunya i les Illes Balears, amb col·legis professionals, amb la Caixa, etc, etc, i vivíem una estranya normalitat enmig d'una dictadura en la qual teníem ben clar que el mercat lingüístic era un, i tot el món que tenia una iniciativa cultural o lingüística considerava aquest mercat lingüístic. Què ha passat? Doncs ha passat una paradoxa terrible. Ha passat que l'estructuració territorial, l'estructuració política de l'Estat en autonomies,
s'ho ha carregat això, tan clar com això, a part d'interessos, a part d'altres pressions, a part de pressions de l'Estat, d'errors propis, etc, etc. Quan se delimita la Constitució i la nova estructura territorial, es diu que hi ha una llengua comuna a totes les comunitats i que serveix perquè nos entendamos todos, que és el castellà, i fins i tot és una llengua que serveix com a projecció exterior d'Espanya. Les altres llengües són internes, són de comunitat, i per tant seran oficials en els seus respectius estatuts, que diu la Constitució. Però ja hi ha una mentalitat de que una llengua autonòmica és una llengua pròpia d'una comunitat. N'hi ha que en tindran i n'hi ha que no en tindran, però són comunitàries, i per tant les relacions entre aquestes llengües, els mercats que siguin supracomunitaris, per dir-ho així, ni apareixen ni se'ls coneix ni interessen. Això encara es complica més quan cada govern autonòmic va assumint cohesió, va començar a rebre transferències i pot, per exemple, donar concessions d'emissores de ràdio, concessions televisives, i aquestes concessions se fan exactament amb el mateix esquema lingüístic. Hi ha unes concessions que són generals i per tant són en llengua castellana per tot l'Estat, es fan des de Madrid, s'estructuren des de Madrid, i hi ha unes concessions que són autonòmiques. I si tenim en el cap com una cosa normal que la concessió sigui autonòmica, si TV3 és una concessió autonòmica, hem de pensar immediatament que no té cap sentit que pugui emetre el País Valencià, perquè el País Valencià no és una autonomia, no és l'autonomia de Catalunya. Ostra, aleshores legalment i aleshores, per dir-ho així, institucionalment, tot aquest esquema es carrega la possibilitat que els idiomes vagin més enllà de les comunitats i es carreguen aquest mercat que hem dit abans. Els governs comencen, per exemple, també a donar subvencions. Les subvencions es donen que gairebé sempre considerant l'àmbit autonòmic, que és l'àmbit de cada govern. Caram, doncs a partir d'aquí comença a fragmentar-se el mercat, comença a fer-se impossible i fins i tot estrany que una llengua pugui anar més enllà, i a més s'acumulen altres fenòmens. Per exemple, des de les institucions de l'Estat, des dels successius governs de l'Estat, es veu que aquestes llengües, com més dèbils, millor. Si són d'una comunitat, és més fàcil, per dir-ho així, debilitar-les o folcloritzar-les, que no si són de més d'una, dos, tres o quatre comunitats, i fins i tot interestatals. Si trenquen la frontera de l'Estat, això ja seria terrible. Per tant, a Madrid, quan un senyor, el govern valencià, o un senyor sa València, diuen que ells no parlen català, estan més que contents, i són els primers sempre que concreten aquesta història. I aleshores, les institucions de l'Estat, quan han d'especificar llengües comunitàries, diuen llengua valenciana i llengua catalana, i tots diuen, si és el mateix, mireu fins i tot que aquesta traducció que doneu des de l'Estat és la mateixa, la de la llengua valenciana, que la llengua catalana. Diuen, ah, és una qüestió política. El govern valencià té les competències pròpies d'una llengua pròpia, aquesta llengua es diu valencià, si és la mateixa ja s'ho faran. Però nosaltres en la Biblioteca Nacional, o en Iberia, o en Renfe, o on siga, quan parlem de llengües, doncs hi ha una llengua que és la de la comunitat valenciana i hi ha una llengua que és la de Catalunya. No sé si alguna vegada vostès han agafat l'Euromed, però és brutal. Agafes l'Euromed, quan surts de Sants et parla en català, i quan arribes a l'estació de Renfe de València et parla en valencià, perquè hem canviat la comunitat. Evidentment, en tot moment et parla castellà, perquè el castellà és la llengua de relació entre la comunitat valenciana, entre cometes, i Catalunya. Una llengua per tots, que sempre és la mateixa, i després una concessió autonòmica que, bueno, quan estem en Sants sona català d'aquí, i quan estem a l'estació de la Renfe, a l'estació del nord de València, sona a llengua valenciana pròpia dels valencians. Caram, davant de tot això, davant també d'un fenomen que és el secessionisme valencià, que s'aprofita de tot això i que seria bastant complicat d'explicar en 100 minuts, però que evidentment col·labora amb aquesta fragmentació, les institucions a Catalunya, les empreses a Catalunya s'hi resignen. Diuen, bueno, el mercat s'ha trencat, però és que aquell mercat és molt poc important, és molt poc interessant, escolta, treballem el mercat intern. Error. Per mi, profund error. I a més, això coincideix amb la consolidació del mercat espanyol, amb un grat espanyol cohesionat des de Madrid, amb grans grups espanyols que també treballen per estrangers i que tenen l'Estat espanyol com a mercat cohesionat, treballar, etc, etc. I tu et trobes en que les empreses de comunicació espanyoles que abans no existien, ara treballen en un mercat ben fort, i les empreses de les comunitats autònomes, cada una treballa en el seu petit territori i no són prou fortes per competir amb les grosses, amb les grans. Bé, hi ha una prevenció excessiva de Catalunya, hi ha una resignació, però jo crec que tot això s'ha anat trencant. Sé que és molt difícil, sé que en 20 anys, 30 anys, en lloc d'avançar, en lloc de que la llengua catalana s'ha consolidat, s'ha cohesionat, ha passat al contrari, però em fa l'efecte que caldria veus, caldria iniciatives polítiques, caldria iniciatives empresarials que no s'hi resignaren. Que no s'hi resignaren, no només per la nació catalana sencera, en la qual creiem molt poca gent, només per una qüestió de vitalitat i de futur de la llengua catalana, només perquè una llengua sense tot el seu mercat cohesionat i fort, sense, per exemple, 2 o 3 milions de parlants més, té menys probabilitat de sobreviure en el futur que una llengua que els té. I, per tant, per què ho hem d'acceptar així? Caldria ambició política, bàsicament des de Catalunya, que som més, hi ha consciència i fortalesa en aquest sentit. Caldria, per exemple, que la Generalitat de Catalunya, quan veu que la Generalitat Valenciana es carrega la difusió de TV3 al País Valencià, actuara amb més consciència, amb més fortalesa i amb més complicitat respecte als sectors valencians que s'oposen a aquesta mesura o a aquesta fragmentació. Caldria més audàcia de les empreses a Catalunya i al País Valencià, que tinguin la consciència de que han de ser grups potents i que la manera de ser potents és estar en els tres territoris per treballar aquest mercat. Caldria també aprofitar, i això sí que ho estem fent bé i l'Àlex ho comentava, la innovació tecnològica que permet que tot això, com a mínim, tinga un efecte inferior. Quan parlem d'internet, no és que ja no hi ha fronteres entre el País Valencià i Catalunya, fronteres autonòmiques, és que no hi ha fronteres d'enlloc, i per tant això ens ajuda. Hi ha empreses, per exemple Abacus, que és una cooperativa que es dedica a la distribució i la venda de productes culturals, llibres infantils, joguines, etc, etc, que això ho té clar. Hi ha un àmbit que és internet, i hi ha gent que tenim la consciència, per exemple el grup Ramon Barnils, que és necessari per la nostra supervivència com a poble, que si no almenys no ens definim com a nació, almenys sí que ens definim com un mercat. Jo sóc brutalment, brutalment mercantilista en aquest sentit, i crec que ho hem de considerar i ho hem d'intentar aprofitar esmenant tots els errors que hem tingut en el passat. Gràcies.
A tu, veus, he dit un minut i ha fet menys d'un minut al final. Doncs ja està, jo crec que ho hem intentat fer mono, no? Ho hem encerclat. Doncs ja sabem de quin mal hem de morir, doncs com no ens morim. Ara es tractaria una miqueta de fer un pas endavant. El Vicent parlava de mercantilisme, de fet, aquesta resistència i aquesta consciència a la que parlava també l'Àlex poden arribar a cansar una miqueta, poden arribar a ser feixugues, evidentment que són necessàries i que hi són, però que jo entenc també que hi ha un segment important de la població a qui això pot semblar pesat. La gent també es cansa de resistir. Aquest país ha demostrat que fent les coses ben fetes i fent bons productes en llengua catalana, aquests productes es venen, entre cometes. La televisió i la ràdio públiques d'aquest país, durant molts anys, bàsicament la ràdio, potser no tant la televisió, ha estat líder d'audiència. La majoria d'oients de ràdio en aquest país han decidit que volien escoltar una emissora que s'emetia en català i que era Catalunya Ràdio. Ha estat la qualitat oferta a través dels mitjans de comunicació que ha fet que la majoria de la gent decidís que fos en català o fos en castellà, perquè segurament molts castellanoparlants també l'escoltaven, si no, no tindria sent. Ens tornen a boicotejar amb les campanes, Víctor, hem començat amb tu i ara continuen. Va decidir que aquest era el mitjà amb què volien doncs estar informats per qualitat, no pas ni per militància ni per resistència, tot i que segurament hi havia un por important d'això. Si hi ha productes que han demostrat ser competents en un mercat dur i ser líders, què és el que fa, perquè hem vist que una de les coses que fa que no ho siguin és la cotilla segurament administrativa, que fa que el mercat es redueixi a àmbits doncs això, no? Regionals, per dir-ho d'alguna manera. Què és el que fa que no es pugui explotar en aquest sentit, i per on haurien de passar, evidentment per la qualitat, però segurament hi haurà d'altres propostes, però no haurien de passar les solucions per fer d'aquest mercat ampli el lloc on aquests productes de qualitat, evidentment, poguessin arribar al màxim de gent possible.
Si em permeteu, jo a mi m'agradaria entrar en l'espai individual, perquè suposo que entrarem en el col·lectiu i en el...
No sé si em sent, sí.
En l'espai més individual, en l'acció més individual, perquè la col·lectiva també la tractarem, suposo. Però per exemple, en el mateix llenguatge, no? El llenguatge ens defineix la nostra acció, no? I la nostra predisposició. TV3 mateix va néixer sent TV3, la tercera. No era Televisió de Catalunya quan va néixer, o la televisió catalana, era TV3. Torno a repetir l'exemple de l'Estatut, és a dir que Catalunya és una nació vol dir que ja t'està bé la divisió, o sigui, la divisió administrativa, acceptes dimiteixes d'altres definicions una mica més ambicioses, que al capdavall el que fan és anar amarant la resta de discursos en els altres àmbits, no? Si la teva definició ja és petita, doncs a nivell empresarial, a nivell comunicatiu, a nivell social, les definicions mantindran aquest rumb, no? Per tant, jo penso que a nivell individual, a nivell d'acció, aquest tipus de coses també afavoreixen a l'acceptació, no l'acceptació sinó obrir els ulls a una realitat que sí que existeix amb dificultats fragmentada i trossejada administrativament, però és una realitat que existeix, o una part de realitat que existeix, no? I d'aquí crec que és important també aquestes actituds personals, que també són col·lectives, és a dir, una definició com un estatut d'autonomia, és una llei autonòmica, d'acord, però et defineix, no?
Jo el que em referia era, tenint en compte que el que és administració en cotilla, o sigui, els mitjans de comunicació públics són el que són perquè volgudament són el que són, quin és el paper en aquest cas de la iniciativa privada? Què ha de fer l'empresariat de comunicació d'aquest país per realment fer rendible la seva empresa, que és el que ara comentàvem? Creure's que aquesta empresa pot ser més rendible que no pas la parcel·leta que en aquests moments explota.
La veritat és que això és molt complicat, és a dir, estem parlant d'un mercat espanyol cohesionat i això vol dir, per exemple, que... Ui, ara Can Gregorià. Que els diaris, per exemple, de la ciutat de València, que volen vendre a Alacant, per poder vendre a Alacant han de passar per Madrid. La via de la distribució per anar de València a Alacant passa per Madrid, com la via del TGV per anar de Alacant a la frontera francesa acabarà també passant per Madrid i no anirà pel Mediterrani. És a dir, hi ha un mercat cohesionat que compta amb Madrid per tot i que s'estructura des de Madrid. Aleshores, no, el cas d'un empresari és que de vegades es topeta i es pega de morros, per dir-ho així, contra una realitat que és fortíssima, contra una realitat de distribució, contra una realitat d'ajudes oficials, contra una realitat fins i tot, per exemple, el llibre de text és importantíssim. La Generalitat Valenciana poques vegades donarà una concessió de llibre de text a una empresa d'aquí de Catalunya si primer aquesta empresa de Catalunya no li acaba dient que, bueno, que és espanyola i que a la nit, en la intimitat, vaya fandangos. Vull dir, clar, no és tan fàcil, però jo crec que de vegades nosaltres mateixos, quan veiem tantes dificultats, els empresaris mateixos tiren la tovallola i deixen córrer. La idea seria que, clar, que això és complicat, perquè estàs demanant a un empresari que tinga una certa consciència que vagi més enllà de la pròpia empresa, que sigui una consciència, per dir-ho així, nacional. És complicat, però es pot intentar. Abans aquí hem dit, tot això cansa, és veritat, però atenció, fem una mica per cercles. A veure, jo crec que el món aquest mercat que hem dit, aquest país que hem dit, es divideix per una sèrie de capes de circumferències. Primer hi ha la catalafonia, per dir-ho així, que és tot el món que parla català. I aquí hi ha un ibicenc, un senyor del Pinós, un senyor de Barcelona, un senyor de València. Després hi ha la catalanitat, que són els parlants que se senten catalans, per dir-ho així, que són majoritàriament gent que viu a Catalunya, uns poquets al País Valencià, uns poquets a les Illes Balears. Després hi ha el catalanisme, que és aquesta gent que té una sensibilitat nacional ja determinada i té consciència de país. El nacionalisme, que són els que diuen som una nació, autodeterminació fins i tot. I l'independentisme, que són els que volen la independència. Bé, la idea seria, de cara a una empresa, que no pensarà només en la gent que es diu independentista, sinó que intentar que serà més eficaç si és capaç d'arribar a l'última d'aquestes esferes. És a dir, una empresa que fa llibres en català serà molt eficaç si un senyor de Monover li compra un llibre. I no serà tan eficaç si un senyor independentista li compra un llibre, perquè al final sempre som els mateixos i ens contem. Aleshores, tot això representa per a un empresari segurament massa esforç. Però crec que hi ha empreses que són capaços de fer-se aquesta regla de tres, o que són capaços d'anar més enllà, de trencar la burocràcia, de trencar les fronteres administratives i de pensar en un públic molt més ampli. Per desgràcia, tot això realment és cansat i exigeix un esforç brutal. Ara quantes empreses exigeixi? Eliseu Climent?
A més a més és estigmatisme el que hi ha, o sigui, a vegades fa l'efecte que pel fet de comprar estàs un producte determinat, estàs militant en alguna cosa, quan el que estàs és comprant cultura o comunicació. A vegades sembla que aquesta llosa pesi massa, no? I no sé si a l'empresari també li pesa aquesta llosa.
A veure, jo crec que cada cas és realment particular i que cal distingir molt entre indústria cultural i indústria mediàtica. Quan parlem de mitjans de comunicació, un factor tan important com allò que dèiem, les vies de circulació, també és l'estructuració del mercat publicitari. La publicitat està controlada, per entendre'ns, des de Madrid, o amb esquemes que no contemplen per res, ja no la idea de països catalans o d'espai català, sinó la pròpia idea de Catalunya, i de, per tant, de llengua en català, no li donen cap mena de valor. S'han donat casos, típics exemples, de revistes que tenien una tirada similar a Catalunya, i que només es distribuïen en Catalunya. La central de mitjans de Madrid apostava per posar publicitat a la que estava escrita en castellà i no ho feia a la que estava en català, per una simple qüestió de mentalitat i de prendre decisions en despatxos que queden lluny. Per tant, el mercat mediàtic està molt limitat per això. Sí que és veritat que la iniciativa privada és fonamental, però, per exemple, a la camp audiovisual, doncs, home, el gran esforç l'ha de fer TV3 per la qüestió de volum de negoci i de capacitat de negoci. Si ara mirem el que és la realitat de la televisió privada en aquest país, que la sustenta d'un grup godó amb 8 TV, esclar, hi podem intuir que amb allò no generarem capacitat. I, per tant, en el cas de TV3, per exemple, allà on és important posar-hi l'accent és en el discurs que hi fa, i per això és tan important, doncs, a vegades, allò que en diem l'imaginari col·lectiu, no? Ho explicava abans, ho intentava resumir abans, tenim una producció editorial, musical, etc., molt forta. El problema és el consum, i per tant ens hem de, o sigui, jo crec que allà on hem de posar la lupa és en el moment de la difusió. Som capaços d'explicar tot el que estem fent, i allò que estem fent, quan arriba el possible comprador que no està especialment sensibilitzat, li arriba amb les mateixes condicions. Per cada vegada que se sent una cançó dels Antonia Font, quantes vegades se sent una cançó dels Estopa? Aleshores, aquí és com posant la balança, i si no creiem que ni Estopa és essencialment millor que Antonia Font, o a l'inversa, o cadascú tindrà la seva opinió, però en aquest cas és intranscendent. El tema és quantes oportunitats té la cultura catalana senzillament de ser coneguda.
Però veus, te l'has posat un exemple d'un grup que són de l'illa de Mallorca, que resulta que estan tocant a Madrid, estan tocant a Brussel·les, estan tocant a molts llocs del món, no estan tocant només en el seu mercat.
I aquí hi ha una altra cosa també que m'agradaria fer incís, és que també una de les herències o aquestes barreres psicològiques que hi ha abans és que sovint l'empresari català que ha dit bé, doncs jo intentaré tenir un mercat més gran, ha fet el salt de dir jo intentaré tenir el mercat espanyol com a mercat més gran. Jo crec que això en la majoria de casos, en la majoria de casos és un error, perquè molt sovint quan estem tractant de productes culturals hi ha una hostilitat d'entrada, i per tant el cinema català té problemes per ser estrenat o per ser estrenat en determinades condicions, etc., a la resta de l'Estat, senzillament encara que fos subtitulat, és a dir, ja no unes inèrcies que costen de vèncer, i per tant en aquest món de globalització jo crec que també l'èmfasi l'hauríem de posar en la capacitat d'intentar arribar a nivell internacional, perquè efectivament el mercat un cop salta del punt local habitualment ja el següent estadi ja és el global. Jo crec que aquesta dicotomia d'allò local, que per nosaltres insisteix que és nacional català o espai català, el següent pas jo crec que hauríem d'intentar afinar-lo de manera que situar-lo a nivell internacional.
I es pot pensar en anar a nivell internacional, per exemple, quan potser en lloc d'avançar també quan ha marcat dintre del que és el mercat natural que ara comentàvem, podem començar a pensar que estem retrocedint?
En alguns terrenys sí, clar, la sensació és aquesta, no? De fet, per això avui som aquí, perquè si tot anés bé, doncs ja seria fantàstic. El que passa és que amb tot això que estem parlant hi ha una qüestió de base que és la psicològica. És a dir, perquè hi hagi empresariat català que aposti pel país, primer ha d'haver-hi gent que es cregui aquest país. Quan parlo de país, parlo dels països catalans, que se'l cregui, no? Que es cregui que aquest país té uns drets, etc. Perquè és que si no et creus això, no inverteixes en allò que no creus, en allò que pràcticament ignores. Aleshores, clar, resulta que el missatge, abans parlàvem de l'imaginari, no? El missatge que transmeten els altaveus mediàtics dels països catalans, al Principat, i no diguem, evidentment, alguns mitjans del País Valencià, ara les Illes està millor, és un missatge profundament hispanocèntric. Jo he viscut a Alemanya. A Alemanya hi ha una emissora pública que emet un programa cada dia informatiu de notícies en espanyol. No el fan espanyols, el fan sud-americans, no sé la nacionalitat, però és un informatiu germanocèntric. No us penseu que com es tracta d'un informatiu en espanyol, aleshores és per les persones espanyoles que viuen a Alemanya o de parla espanyola, no hispanoparlants, i aleshores donen informacions de Madrid, de Toledo, de Guadalajara, de Mèxic, d'Argentina, etc. No, la informació és d'Alemanya i de la resta del món, i si hi ha un fet important que ha succeït a Espanya el donen, i si ha succeït a Argentina també. Però el prisma informatiu de la redacció i dels qui treballen, que no són alemanys sinó són sud-americans de parla espanyola, el prisma que donen és germanocèntric. Per tant, el que ho escolta rep aquest missatge. Els mitjans catalans no transmeten, llevat d'alguns, El llibre d'estil, per exemple, de VilaWeb és magnífic, esplèndid. Flash FM té un bon llibre d'estil, catalanocèntric, però després altres emissores o no tenen llibre d'estil, o diaris, o tenen hispanocèntric, no? Si el missatge és hispanocèntric, aleshores és molt difícil que sorgeixi algú. Has de ser molt fort, has de pensar molt per tu mateix, li has de donar la volta, has d'analitzar el missatge que reps cada dia des del sofà de casa teva per dir, a veure, tot això que m'estan dient, d'innocent no en té res. De manera que quan tu seus en el sofà de casa teva i fins a la dotzena notícia d'un telenotícies no t'apareix una informació de Catalunya i les set primeres d'aquestes onze parlen d'Espanya, això d'innocent no en té res. Sobretot quan estem parlant, no d'una emissora feta per becaris, que en fi, que encara trontollen i que no tenen les coses clares, sinó feta per grandíssims professionals, perquè les coses, la veritat és aquesta, grandíssims professionals que no poden aduir, ai, no me n'havia donat, tots sabem on som. De manera que, esclar, d'aquí ha de sorgir, justament d'aquest teixit social, ha de sorgir l'empresariat que es creu al país, que arrisca, i això és molt difícil. Per tant, hem de tenir en compte que la base de tot, és psicològica.
Però jo, a veure, diguem-ne que jo m'apunte amb aquest voluntarisme, però nosaltres hem de mirar la realitat, i la realitat és complicada. No és complicada, no, és que la realitat és la que és. És a dir, a veure, per un costat, per a una empresa de Barcelona que aspira a superar el mercat català, diem-ne que el pròxim àmbit normal, el pròxim àmbit natural és Espanya, perquè és un mercat estructurat. Si aquesta empresa intenta vendre productes catalans a Alacant, no sap on es ficarà. Per tant, aquesta empresa el que fa és seguir la normalitat, i la normalitat és hispanocèntrica, com també la mentalitat del 90% de la gent que està sentint la televisió. I quan tu intentes canviar la mentalitat en base a crear un imaginari que és el de la minoria, això al final no funciona, és molt complicat. Llavors, no funciona, i no només funciona, sinó que tu estàs posant en evidència uns professionals o uns empresaris que al final se't diran, escolta, fas el favor, no em toca a mi els nassos, vaig a vostè pel carrer, però clar, és que em diran, no és que vostè no m'està parlant ja de no sé, és que clar, vostè m'està dient que jo pense en països catalans o que pense en Catalunya, i vaig a vostè a l'Hospitalet, diure el que es troba a l'Hospitalet, i és el meu primer mercat que jo vull. És molt complicat. Ara sí que hi ha una cosa que està clara. Si no es pot capgirar del tot, almenys sí que es podria canviar una mica. Per exemple, estàvem parlant d'Antònia Font o d'Obrim Pas. Són uns grups que han entrat a Catalunya des del País Valencià o des de les Illes Balears gràcies bàsicament a internet. Gràcies bàsicament a les noves tecnologies. Però hauríem de... i han triomfat, han funcionat, quan el grup valencià Obrim Pas, que és un grup brutal, trau un disc, a Catalunya ara ven discos. O hi ha moltíssima gent a Catalunya que es baixa les seues cançons d'internet. La pregunta seria, home, ja sabem que pot ser Catalunya Ràdio que TV3 moltes vegades fan hispanocentrisme o no tenen més remeis que vol el panorama que hi ha, però podien fer una miqueta més d'esforç. No és necessari que venguin grups moltes vegades que totes les altres emissores ja venen. No és necessari que estiguin tot el dia més topa, que tampoc és que ho facin, però perquè això ja té el seu àmbit de difusió que és brutal. Podien tindre una miqueta més de complicitat amb grups que canten en català d'aquí o de fora, i que ho fan bé, bàsicament que ho fan bé, perquè no els demanarem que ho facin per caritat, sinó perquè això, aquesta aposta té un sentit, i aquí tampoc arriben. I això ja, o sigui, no és ja demanar-los que no siguin hispanocèntrics, que no es miren la realitat com si estigueren en Espanya, que efectivament molta gent està en Espanya, no és dir-los només una mica de sensibilitat perquè pensen que un producte fet a Catalunya en català o als països catalans en català necessàriament no és dolent. I no, quan es parles d'Obrim Pas, al principi el que fan és dir no m'interessa. Hi ha un cantant valencià bastant bo, que es diu Miquel Gil, jo crec que és molt bo. Quan va treure el primer disc i va vindre amb la primera maqueta, jo li vaig dir, et presenta tres o quatre senyors que sí que tenen aquesta sensibilitat i que són productors discogràfics de Catalunya. Doncs van pensar, ostres, tu, és valencià, aquest producte és difícil, uf, deixem-ho estar. Bueno, al final, una casa discogràfica de Madrid va apostar per aquest senyor i ara és un dels que ven més discos. Ostres, és que ja no és un intent d'anar ambiciós nacionalment, és que ni el mínim nacional que obrim, perquè tenim en aquest sentit uns complexos terribles sempre. Home, ja m'acontentaria jo en que aquest mínim poguérem exigir-lo. Ja no anar a Catalunya Ràdio a dir-los que no siguin hispanocèntrics o que pensen en països catalans. No. Quan hi ha un grup que es diu Antònia Font o que es diu Obrim Pas, que no s'esperen a que una emissora de la resta de l'Estat o de l'Estat, o que per internet hi ha gent que puguen descobrir aquest grup, sinó que ells mateixos apliquen el mateix criteri que apliquen quan és un grup en castellà i el difonen tranquil·lament. És que és ni el mínim moltes vegades aconseguim.
És que jo penso aquí una miqueta és, aquest és una mica el quid, no? Ve una empresa de fora, veu un producte que és vendible i veu un mercat local, perquè estem parlant de mercats locals si parlem d'economia, no? Perquè el mercat dels Països Catalans no deixa de ser un mercat local i creu que és rendible, no? Una mica nosaltres també ens hem de creure aquest mercat local i ens hem de creure aquest mercat local també com la possibilitat d'accedir després al mercat global. Si tenim un mercat local definit i més potent, serà més fàcil després fer el pas de productes d'aquest propi mercat i, per tant, això aplicable a la cultura, és a dir, de fer el pas dels nostres creadors culturals que saltin d'aquest mercat local cohesionat a un mercat global més potent. Si aquest mercat local ja ni no existeix, no està trabat, és molt difícil després accedir al mercat global, perquè el mercat global és molt ràpid, és molt potent i a més té molts inputs i per tant ha de tenir missatges clars i estructurats, no? De manera que jo crec que una de les coses importants també a nivell empresarial, psicològic, no sé quin, o tots els nivells, és creure que això també és una plataforma per sortir fora, és a dir, la fortalesa nostra local és la nostra fortalesa per anar pel món, no? I hi ha possibilitat d'anar pel món, és a dir, al món, les motxilles, moltes vegades aquestes motxilles de les quals tu parlaves inicialment, Víctor, són... Es desdibuixen una mica, és a dir, aquest conflicte i aquests complexes que arrosseguem moltes vegades, quan surts fora, doncs desapareixen, no? I l'exemple doncs són els grups que històricament han anat a tocar a festivals internacionals, grups de música, de teatre, etc. I ara doncs passa, repeteix la història amb Antònia Font o i molts d'altres que quan van a festivals europeus o festivals de la resta del planeta, doncs tenen un públic i és l'única manera, jo penso, d'estructurar-nos, no? Pensar que això també és la manera de sortir fora i que també existeix un mercat global del qual en podem treure suc, no?
Sí, pensant en el mercat propi, hem parlat de qualitat i això que ara està tan de moda parlar de l'excel·lència, però que també considero que hem de ser els atractius, diguéssim, ja, o sigui, el marge de si som bons, dolents, excel·lents o mediocres, però el mercat, per exemple, la producció cultural i mediàtica espanyola, al marge de la seva qualitat, és atractiva, és a dir, funciona, dibuixa una sèrie de pautes que molta gent s'hi abona i realment, si examinem el tipus de valors que sustenta, bueno, es poden semblar més o menys interessants o no, però el que sí que està clar és que generen identificació. I per tant, si hi ha identificació, hi ha això, hi ha atracció. Jo crec que...
Segurament també perquè hi ha un exèrcit que el publicita.
Oh, clar. Sí, evidentment. No,
o sigui, i no em refereixo, quan dic exèrcit, no em refereixo a l'exèrcit, eh? Refereixo a l'àmbit, doncs això, a la publicitat, al mitjà de comunicació, a l'estat...
Els altaveus mediàtics.
Exacte. I de tota manera, perdona...
Sí, però a vegades també... fem l'esforç de ser atractius nosaltres, això és el que no tinc tan, o sigui, no tinc tan clar que a vegades no els que, justament el que dèiem, l'avantguàrdia, la resistència, etc., apunti a productes culturals que són interessants, que són avantguardistes, etc., però que no necessàriament són atractius. I que jo crec que el sistema cultural català com a conjunt, des dels temps potser de la nova cançó, sí que no ha generat, o des del seu nou, perdó, el rock català en aquell moment sí que era un rock molt atractiu i probablement després el rèdit estrictament musical no...
Però diuen que Frankfurt van triomfar, no? També?
Bueno, però jo vaig ser a Frankfurt i...
No, però no sé, jo no seria tan pessimista, és a dir, en aquest sentit. Jo crec que sí que es fa un esforç per ser atractius. La nova cançó en aquell moment era una combinació atractiva perquè no només era cançó, sinó també era antifranquisme, per dir-ho així, i era joventut, i era força, etc, però després jo crec que quan comencen els mitjans de comunicació de la Generalitat, Catalunya Ràdio i TV3, en el seu començament, i després també són productes molt atractius, que es treballen molt amb les formes, amb la modernitat, amb la força, etc. Després hi ha hagut aquest aterratge en internet d'un munt d'iniciatives que s'han fet des d'aquí, són atractives. No serà per qui treballa jo, però em fa l'efecte de que quan el grup Cultura 03 treballa a la revista Sapiens o Descobrir Catalunya o Descobrir Cuina, etc, estan fent productes atractius també.
I més una globalitat, és a dir, la cultura catalana té una articulació global.
La cultura catalana,
tu vols dir que no som faixa?
No, la cultura catalana no pot tindre una articulació global o una etiqueta per vendre amb força, no podem fer faixons perquè no tenim ni puta idea de què és la cultura catalana. I cada vegada que diem que és cultura catalana, discutim entre tots. Perquè nosaltres pensem moltes vegades que cultura... A veure, literatura catalana és la que es fa en català, aquí no hi ha cap problema, no? Literatura catalana es fa en català. Pues molt bé, sí que hi ha problema. Quan hem d'anar a Frankfurt hi ha gent que diu no, literatura catalana no és la que es fa en... i no, literatura espanyola que es fa en xino. És a dir, literatura ve de llengua, pues literatura serà la literatura que s'expressa en llengua catalana. Doncs això, nosaltres mateixos estem tot el dia pegant-li voltes al nano. El nano, per moltes voltes que li pegues, no creix. I sempre estem igual. I quan dius cultura catalana encara és més bèstia, perquè clar, cultura catalana diuen, no, anem a veure, sí, jo t'accepte que literatura catalana és la que es fa en llengua catalana, però cultura catalana és la que es fa en Catalunya. Ah, i aleshores el misteri d'Elx no és cultura catalana. És a dir, si no tenim assentats, és que és complicat, no és tan fàcil. I realment, si nosaltres aquí diguem que cultura catalana és aquella que s'expressa en llengua catalana, no l'encertaríem, perquè aleshores Andreu Alfaro, que és un escultor, no faria cultura catalana. I aleshores Estopa és cultura catalana o és cultura catalana? I Antoni Miró, que és un pintor d'Elx i que se sent català, és cultura catalana o no és cultura catalana? És molt complicat. Si no tenim les bases clares, perquè no les té la Generalitat de Catalunya, ni, i si ho preguntes a la Generalitat Valenciana, seria per a mullar a córrer, per anar a Frankfurt, com podem projectar amb atracció una cultura que som incapaços de definir?
Tenim un problema de marca.
Tenim un problema de coco.
Ja, és un problema de complexes, eh? Si Antonio Banderas fa una pel·lícula en anglès, és el actor espanyol i ha ganat un Oscar, el primer o que sigui Oscar espanyol, etc, etc. És a dir, no s'ho plantegen això. I allò és cultura espanyola, és cultura americana, és cultura allò. És un abanderat de l'Espanya moderna. I aviam, parlàvem de ser atractius o no. Espanya ha aconseguit una cultura atractiva i un missatge atractiu, però hi ha cregut, és a dir, ha estat una qüestió de militància real, perquè abans de fer pel·lícules que es puguin dir més o menys bones de cinema, en el cinema espanyol, han passat per Alfredo Landas, José Luis López Vázquez, Fernando Esteso i companyia. Hem vist com Espanya s'ha anat aprenent a ser atractiva, i abans de les seleccions espanyoles
eren tremendament atractius, eh?
Oi tant,
guapíssims. No,
però allò per Masia,
si tu agafes la llista de pel·lícules més vistes de la dècada, sí, competien sí. Així, o sigui, costat per costat amb les produccions americanes.
Però era el complex aquell d'inferioritat, d'espanyolitat, etcètera.
Una cosa és que l'imaginari que reflectien era certament que es fos.
Una altra cosa és que eren pel·lícules horroroses. Una altra cosa és que la gent anava a veure-les. Però eren pel·lícules com morir-se. Vente Alemanya Pepe, atractives. Bueno, vull dir, perquè la gent pobres, doncs mira, tenien una mentalitat que se sentien reflectits en això.
El cinema espanyol, de tota manera, no és només això. El cinema espanyol també té coses molt bones.
Sí, home, fill meu. Estem caricaturitzant perquè, evidentment, també en aquell moment Berlanga, per exemple, que no sé si és cultura catalana perquè és un senyor que va néixer a Requena, es va criar a València i després se'n va anar a Madrid, o cultura espanyola. A partir d'aquí ja podem fer-nos un embolic monumental.
García
Berlanga, quan fa l'escopeta nacional, és cultura catalana o és cultura espanyola? Al final pot ser tens raó tu, que hauríem de teoritzar menys en aquest sentit perquè és complicat, i apostar més clarament per uns valors que sabem que poden funcionar. Però en tot cas, la base en aquest sentit és molt feble, perquè és molt difícil definir-la.
Però és que més feble serà a mesura que anem fent allò, funcions metalingüístiques pràcticament constantment sobre els discursos, els missatges, anar revisant el propi mercat. Aviam, és que el mercat és... Si ve un empresari suec aquí a invertir, ens dirà quin és el mercat, i no li caldrà que li expliquem massa, a la que es bellugui una miqueta i veurà la realitat d'aquest mercat, i veurà que és un mercat, evidentment, que no només bilingüe, sinó multilingüe, però sobretot en castellà i en català, etc. Vull dir que no cal que ens expliquem massa la realitat és bastant clara, no?
Jo crec que, jo crec que consumim massa energia interrogant-nos sobre nosaltres mateixos. És que no ho fa ningú, això, eh? Ja sé que tenim, hi ha dèficits i coses, però és que no ho fa ningú. Fixeu-vos que contínuament Espanya no fa aquestes enquestes de vostè què se sent, tant més català que espanyol, o un 36,4.
Aquestes les fan ells, eh?
Sí, les fan ells, però nosaltres entre ells no se les fan, eh? Què se sent vostè, més espanyol o què? Clar, com que només es pot ser espanyol, ja no cal, no s'ho han de preguntar. Aleshores, tot això és un missatge que va arribant aquí i fa que la gent, doncs, debati, gasti energia. Home, jo un 36,4, jo com que, mira, com el meu avi no sé què, esclar, això és una despesa inútil d'energia terrible, un interrogatori que no porta enlloc, no? I és poc pràctic. El que passa és que, perdoneu-me que insisteixi, estem atrapats en un missatge, i és molt difícil que algú, és a dir, s'ha de ser molt fort mentalment per capgirar aquest missatge que t'arriba i reaccionar. És molt difícil, perquè la gent té la vida muntada, lògicament, té les seves preocupacions, i no es pot posar a analitzar cada diari com li enfoca la notícia, cada televisió, etc. Fixeu-vos si és pervers, com a escriptor jo ho sé, com funciona, no? Fixeu-vos. Corte Inglés, empresa genuïnament espanyola. Fnac, empresa genuïnament francesa. Sabeu com funcionen els llibres? Mira, resulta que quan treus un llibre, aleshores es fa una comanda, i l'FNAC o el Corte Inglés tenen una comanda de llibres. Dius, jo en vull tants tants exemplars d'aquest llibre. Val. El viatge, perdó, el llibre surt de Barcelona físicament i se'n va a Madrid en les dues empreses, i quan està allà torna a Barcelona amb els exemplars que Barcelona havia demanat o la resta de Catalunya, perquè el Corte Inglés té seu a tot arreu, no? Això et dona la mesura de com funcionen aquests països que són profundament centralistes, no? Doncs nosaltres estem atrapats en tot això. Per què? Perquè la maquinària, aquest mercat, el controla no els catalans, tot i que és el mercat català, però el controlen els espanyols. I a més el controlen no a favor nostre, sinó en contra, perquè això juga a la contra.
Doncs per anar acabant, potser que fem un decàleg o un pentàleg o com vulgueu, de solucions, alternatives, propostes, perquè suposo que no només amb la qualitat i fent-ho atractiu arribarem al cap del carrer per fer d'aquest marc i d'aquests mitjans un mercat potent, no? Perquè no només amb la qualitat, sinó també hi ha d'haver-hi altres coses que hi ajudin.
No sé, jo crec que hi ha una part de... hauria d'haver-hi una part de naturalitat, però també, per desgràcia, hi ha una part de militància. Dic per desgràcia perquè la militància cansa i, a més, perquè va contra l'estat natural de les coses. Però sí que hi ha una part de militància encara. És a dir, ha d'haver-hi una part de militància en creadors, en escriptors, en pintors, en empresaris del món de la cultura, en abacus, etc. És a dir, la mateixa militància que és capaç de tindre el Corte Inglés quan agafa tres llibres, els emporta a Madrid, els passeja per la península i els torna cap aquí i es gasta no sé quants diners només perquè ells veuen la realitat així. És a dir, tot i que la seva militància de vegades és instintiva i la nostra és treballada, però cal que hi hagi una part de militància, cal que hi hagi també el convenciment que el mercat català, si s'aprofita globalment i a més és capaç de consolidar-se, pot servir, primera, es pot estructurar, pot donar-li vitalitat i possibilitats a la llengua i a més pot servir per anar cap enfora. És necessari també que els nous empresaris que vulguin treballar en català entenguin que si amplien mercat i si van cap al País Valencià, amb totes les dificultats que això comporta, cap a les illes, poden tindre més beneficis. I cal també que des de les institucions hi hagi aquesta necessitat contínua de pensar que les coses s'han de fer atractives i no només les han de fer perquè en la marca Espanya han treballat moltíssim també totes les institucions de l'Estat. És un conjunt de coses que al final cansen perquè van contra la inèrcia. La inèrcia seria una llengua catalana patuà que es parlarà només en Catalunya, que no fora obligatòria, que no fora la vehicular en l'ensenyament i que cada vegada fora més restrictiva i més folclòrica. Aquesta és la inèrcia i aquesta és com està pensada la història. La contrainèrcia sempre cansa moltíssim. És una llengua catalana que funciona i que funciona en els països catalans i que pugui servir per propulsar productes, expressions culturals des dels països catalans cap a fora. Això és terrible. Ara, ens queda una altra alternativa que no sigui aquesta? Doncs sí, la desaparició. Molt bé, si ja sabem que aquesta és l'únic camí que tenim, doncs cansats o no cansats l'hem de treballar amb tanta eficàcia, tanta intel·ligència i tan bon humor els que creiem com pugui ser possible.
No ens queda cap altra alternativa que desaparèixer?
Diu, no hi ha res més?
No, ens queda... No, bé, ja sabeu com penso, no? Jo crec que l'alternativa és evidentment tenir un estat. És l'única manera de sobreviure. És a dir, Catalunya no té cap possibilitat de sobreviure en el si d'un estat que no sigui el seu, perquè quan tens un estat s'acaba tot aquest tipus de... tota aquesta història s'acaba i et converteixes en una nació que doncs té una presència internacional a les Nacions Unides, a tot arreu, i et pots sentir identificat en països d'unes dimensions i problemàtiques lingüístiques, si vols, similars, com podrien ser els països nòrdics, no? Escandinàvia, que també tenen, doncs, són països d'una població similar a la nostra, no? La resta és marejar la perdiu. La resta, poden passar els anys, portem tres segles marejant la perdiu, veurem, a veure, potser estirar, és a dir, consumint energia, i per això hi ha tanta frustració. En aquests moments, això de la perplexitat és això, la gent està desorientada, perquè resulta que durant molts anys els cocoistes, aquells que sempre es miren com a referent, és a dir, aquells que sempre pensen sóc el millor dels que estan pitjor, això és fantàstic, perquè aleshores sempre estàs bé, mira, ja tens per 100 anys més, però ara tot va molt ràpid, t'has de mirar allà amb els que estan millor, perquè dius, jo no vull ser el millor dels que estan pitjor, jo vull ser doncs com Dinamarca, com Anglaterra, com Àustria, com qualsevol país normal, no? I aleshores m'he de dotar d'estructures d'estat, no perquè jo sigui un estatalista, sinó perquè he de reconèixer que tal com està muntat el món avui dia, si no tens un estat, no funciones, i ho tenim, no? De manera que ens preguntem, fem un discurs al voltant d'allò que volem ser. Sí, però com podem decidir què volem ser si primer per decidir què volem ser hem de saber qui som, no?
Si quan això passi, vindrem aquí, farem una taula i parlarem del futur de l'aranès. Fins que això no passi, jo no sé si l'Enric i l'Àlex tenen alguna altra cosa a comentar.
No, un parell de comentaris breus, si de cas. Jo crec que tenir un estat tampoc assegura això, d'acord? I que evidentment és la solució de bastants problemes i la solució de bastants greuges, però no, i ajuda, però no ho soluciona. I crec que tenim una sèrie de problemes que estan derivats senzillament del contacte de mercats.
Àlex, de tota manera, de nacions sense estat que vulguin tenir un estat, n'hi ha moltes, eh? A mi m'agradaria que em diguéssiu el nom d'un estat, dels gairebé 200 que hi ha en el món, que està demanant deixar de ser estat per convertir-se en nació sense estat.
No, però si jo no estic...
Si discutint... estan bé,
A mi el que em preocupa és, primera, què fer mentre arribem, perquè aleshores direm, bueno, esperem a tindre l'estat. Primera, què fem mentre arribem, i segona, com hi arribem. Perquè, clar, és veritat, perdoneu, perquè ara entraríem aquí en un debat brutal que no seria aquest el de la taula, però vaja, estem sentint últimament en aquest sentit molts arguments absolutament, per dir-ho així, coherents, sentits i raonables, però, clar, bueno, val, què fem? Podem votar? Podem, no, podem proclamar la independència? Ens deixen proclamar-la? Quanta gent som? I, clar, mentrestant cal, jo sempre ho dic, ja m'agradaria, però mentrestant cal seguir musculant-se, per dir-ho així, culturalment, nacionalment. Moltes vegades aquesta història de l'Estat, i no és el teu cas, en absolut pot semblar una fugida endavant. És un cas polític d'algun partit o d'alguna gent que diu, no, ja tindrem l'Estat, i mentrestant, pues, bueno, pues ja veurem què fer. No, mentrestant no, no tindrem mai un Estat si nacionalment no tenim més fibra, si nacionalment no som més coherents. I clar, al final això també pot ser frustrant, perquè tu pots dir quan tinguem l'estat no tenir-lo mai encara frustres més que la via autonomista en aquest sentit.
Aquí, jo anava a la segona petita reflexió que volia fer, és que justament jo crec que l'estat el tindrem quan, allò, molt probablement com una majoria suficient de catalans realment el vulgui tenir. Yeah. I per tant jo crec que la cultura és prèvia a l'estat, per entendre'ns, i aleshores si volem aquesta cultura, que la cultura catalana sigui més ampla, a part d'atractiva, jo crec que ha de ser inclusiva, diguéssim, i aquesta és l'altra dimensió que crec que encara hem d'explorar molt, sobre com afegir no els convençuts, sinó aquells que no ho estan tant a la cultura catalana. Hi ha una estadística que no sé si em permet la Rita dos minuts per treure-la endavant, però crec que és interessant, la publicava el 6 al juliol, és interessant pel cas català, però en canvi és molt, molt alarmant per al País Valencià, no? Els hi demanaven a la gent que diguessin si eren catalanoparlants o valencianoparlants o bilingües, si se'n consideraven, i aleshores això ho dividien entre els que a casa seva havien nascut en una casa catalanoparlant, etc. La gent que havia nascut en una llar catalanoparlant o valencianoparlant, només el 63% després es declarava valencianoparlant, mentre que el 8,6% s'havia passat al castellà i el 27% era bilingüe. En el cas del castellanoparlant, si tu havies nascut, no?, en una casa que parlava en castellà, el 90% seguien sent castellanoparlant, només el 2,1% havien fet el salt al valencianoparlant i un 7,5% era bilingüe, no? En canvi, en el cas català, les llars catalanoparlants retenen el 85% dels catalanoparlants, i en el cas del castellà, la gent que havia nascut en llars castellanes, només el 66% seguien sent parlant castellà després, és a dir, un terç d'aquestes persones s'havien passat o al bilingüisme o al catalanisme. Per tant, això sembla poder deduir que el català, malgrat tot i malgrat les queixes i amb la intenció d'acabar amb millor humor que el can gregorià que teníem aquí de fons, és atractiu, malgrat tot, a Catalunya encara. O sigui, té un recorregut de... resulta atractiu, per, com a mínim, per una generació encara ho ha estat. Per tant, el que hem de seguir sabent fer és ser inclusius. I aleshores, a partir d'aquí sí que jo crec que generar les estructures que se'n deriven.
Ara jo tiraré igual bé i diré aquesta estadística quan està feta i si el gran boom de la immigració haurà alterat aquestes xifres o no les haurà alterades.
Juliol 1960, no, juliol 2020.
Hòstia, m'havia baixat la pressió. Enric, alguna cosa més?
Sí, que a banda de replantejaments, això, jo crec que ens hem de treure una miqueta el pessimisme del damunt, perquè no és bon company ni de reflexió ni de viatge, no? I ens hem de desacomplexar una mica, és a dir, hi ha espais del nostre territori, dels territoris dels Països Catalans, que estan en situacions delicades, molt delicades, n'hi ha d'altres que no ho estan tant, i per tant hem de jugar amb allò que tenim, no? I pensar que excel·lència en tenim, capacitats en tenim, i el que falta, doncs, que les coses potser es compaginin una mica més, però penso que els discursos molt pessimistes tampoc no ens ajudaran a tenir una actitud prou forta com per poder, més que ser resistents, poder resistir les pressions que òbviament una cultura com la nostra té amb dos estats.
Més que ser resistents, ser actius.
Sí, més que la paraula resistencialisme, que em mereix molt de respecte i a més que és indispensable per qualsevol actitud vital, eh?
Doncs jo no sé si l'organització té ganes de cloure d'alguna manera oficial aquestes jornades, aquestes segones jornades de periodisme Ramon Barnils. Els qui som a la taula suposo que només ens queda agrair-vos la paciència, la presència, les ganes d'escoltar, i no sé si algú té alguna cosa que se li hagi quedat al papi que tingui ganes de treure, o si no faríem passar el Xavier perquè ja és una miqueta tard i em sembla que la missa està a punt d'acabar i tot, vull dir que, gràcies i bona tarda.
Bé, jo no sé si la propera reunió que fem d'aquestes farem venir algun psiquiatre, veurem si ens curem la depressió, no? Bé, no sé, hi ha elements per ser optimista en algunes coses, però no sé si això de... Jo he dit resistencialisme, però d'actitud històrica, o sigui, de pensar que ens hem de situar com en una altra època, perquè si ens pensem que amb el sistema actual i els poders i institucions actuals avançarem gaire més allà on hem arribat, em sembla que la basem, i això desactiva, no? Hem estat en un procés de desactivació, crec que hem d'estar en activació, no? Jo més, avui he tingut un disgust aquest matí, no? La nena m'ha portat els llibres del col·le, només te'ls aporten perquè després el dilluns se'ls emporten i no els veus més, no? No funciona així això, no? Escola pública, el Joan Maragall, i he mirat el llibre de català. Per cert, que hi ha 3 hores de castellà. O sigui, ara avui, el dia que tinguem reunió, ho preguntaré, i en què ha passat amb això, però en fan 3. L'any passat no era així, però no sé què ha passat. No, doncs, ja li dic jo, un Maragall, a primer de primària, en fan 3. Doncs el llibre, miro, i la primera falta, i trobo una falta d'ortografia. Sí, sí. Aquella famosa de l'obra, sabeu? És una obra... que la posen en va com si fos una obra, no d'obrir, no? Pues miro qui ha fet aquest llibre. Grupo Santillana. El Grupo Santillana és la base de l'imperio Prisa. Durant el franquisme es va fer molt potent gràcies a això. Aquest grup avui veig que edita el llibre de català de la meva filla, de primer de primària, el Joan Maragall. No sé si és per no deprimir-nos més, no? I en faltes d'ortografia, no? És així. En nom del grup, ho ha dit la Rita, en nom de Cugat.cat, que doncs intentarem seguir aquests temes, no sé si Sant Cugat, suposo que sí, altres llocs i on sigui, perquè ens cal enfortir l'esperit, ser aquesta ànima tan treballada, no? Que tot el dia has d'estar pendent d'això, doncs clar, sí. El llibre, jo crec que jo el regalaria a l'escola, el llibre aquest del TV3 de tradició, per entendre com funciona, perquè és clar, es pot fer nacionalisme espanyol des de TV3 perfectament, i això a vegades no, ens anem agafant trim TV3, escolti, des de TV3 es fa nacionalisme espanyol. Fa 5 anys només hi havia un editor a Catalunya Ràdio, un dels que editaven els informatius, que utilitzava aquell terme que dèiem ahir de nacionalistes i no nacionalistes, com feia el col·lectiu general Prisa, Mundo, Espanya. A Catalunya Ràdio només hi havia un. Aquell avui és el director d'informatius de Catalunya Ràdio. Això està passant ara. I jo no vull ser pessimista, però passa, no? Bé, hem de cloure aquestes jornades, i per fer-ho ho farà el regidor de comunicació de l'Ajuntament de Sant Cugat, que ens ha donat suport en l'organització d'aquest acte. Endavant. Gràcies.
Bé, no els deprimiré i seré breu, eh? Seré breu perquè, a més, per cloure oficialment les jornades tenim un fantàstic grup de música, un grup musical que es diu Charlie's Mother Group, i també doncs un petit aperitiu. Bé, amb aquesta taula rodona, doncs, que no puc comprovar, tanquem, donem per finalitzades les segones jornades de comunicació Ramon Barnils. Han estat dos dies de reflexió al voltant de dos eixos que hem cregut prou importants. Per una banda, la relació entre la política i el periodisme, i per l'altra, l'espai comunicacional català, si existeix, que acabem d'escoltar doncs, amb l'excel·lent doncs, debat que hem tingut ara fa uns moments. I això és el que preteníem des de Sant Cugat, promoure a l'entorn de la figura de Ramon Barnils un espai on poder debatre diferents qüestions del món de la comunicació. En Ramon Barnils ha estat un dels periodistes més importants que ha tingut la nostra ciutat. Periodista santcugatenc, lliure pensador, coherent, desacomplexat, que ens va deixar malauradament ara fa 7 anys. Jo no vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo personalment, però pel que he pogut llegir d'ell, i sobretot pel que vaig poder escoltar en aquell entranyable programa de Catalunya Ràdio, que no es fa, els Postes de Músic, crec que hi ha, i suposo que coincidem tots, una paraula que amb la qual podríem definir perfectament en Ramon Barnils, i és la paraula independència. En Ramon Barnils era un defensor acèrrim de la independència professional del periodisme, i també era una persona que creia en la independència de l'espai comunicatiu català respecte de l'espanyol. En definitiva, un periodisme fet i pensat des dels països catalans. Recollint el seu esperit, hem creat aquestes jornades que en dos anys de vida han tingut continguts diferents. L'any passat presentàvem una exposició molt interessant sobre en Barnils. I aquest any hem apostat per dues taules rodones i per una conferència inaugural magistral que ens va donar ahir en Antoni Bassas. Bé, avui, o en aquestes jornades, vam començar parlant de política i de periodisme. Hem parlat també de l'espai comunicacional català, però al final hem acabat parlant de l'origen dels o el pecat original dels nostres problemes, que són les relacions Catalunya-Espanya. I permeteu-me doncs que, utilitzant doncs o manllevant el títol d'un llibre d'una de les persones que avui està en aquesta taula, podríem dir que les relacions Catalunya-Espanya al cap i a la fi són com la paraula contra el mur, eh? No sé si algun dia aconseguirem que aquesta paraula traspassi el mur o no, però aquest és un dels grans problemes que tenim. Bé, l'any que ve hi tornarem, eh? Abans en Xavier Fornells ens ha dit irònicament doncs, que les persones que venien aquí acabaven perdent el seu programa o l'havien perdut o deixaven de treballar en el seu diari. Bé, jo ho lamento, però continuarem fent aquestes jornades i esperem doncs, que ningú més doncs, hagi de deixar de treballar o estar doncs, en els seus mitjans de comunicació. Vull agrair l'esforç i el treball conjunt que han fet o que hem fet des de l'Ajuntament amb el grup de periodistes Ramon Barnils, amb cugat.cat, i també doncs, vull agrair la col·laboració del Diari de Sant Cugat i del Tot Sant Cugat per la promoció d'aquestes jornades. Us esperem l'any vinent. Molt bona nit i moltes gràcies.
Ara ja no hi ha discurs, hi ha una copa aquí darrere i música i una, per si voleu xerrar una estona, etc. Per cert, a cugat.cat hi ha una pregunta avui a la web, si la volen contestar, és la següent, ja els hi anuncio, hi han d'entrar, amb la qual cosa millorem impactes. El Ramon Barnils avui tindria programa a Catalunya Ràdio?